Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Banc Sabadell continua estudiant l'ambiciosa oferta de fusió que li ha fet el BBVA. A hores d'ara, totes dues entitats tornen a negociar aquest procés que ja va estar sobre la taula el 2020 durant la pandèmia. Aquella vegada, la fusió no va arribar a port després de 15 dies de negociacions, però ara sembla que podria ser molt diferent. En el cas de completar-se aquest moviment corporatiu, el panorama bancari a Espanya canviaria de manera destacat. Neixeria un gran banc. L'entitat resultant, amb seu a Madrid i Sabadell, tindria més d'un bilió d'actius, un fet que actualment només supera el Banc Santander. El pitjor d'aquesta operació, quin podria ser? Doncs la pèrdua de llocs de feina. La reducció podria ser especialment forta a Catalunya, on el Banc Sabadell té la majoria de la seva xarxa i també dels seus efectius. En una primera apreciació, alguns experts han situat en 4.000 els llocs de feina que es podrien perdre. Encara, però, hi ha dues derivades més. Com pot afectar el sistema financer català i, sobretot, com t'afectaria si ets client del Sabadell o del BBVA amb una hipoteca, amb el teu compte d'estalvis o també amb les targetes de crèdit. Doncs si la fusió arriba a efectuar-se, els clients de totes dues entitats sembla ser que no sofririen gaires canvis. Les diferents vessants d'aquesta important operació financera les hem analitzat aquest matí amb el doctor en Economia Ferran Bornet i també el professor de Finances d'EADA Business School Joan Anton Ros. Amb tots dos ha parlat la Yolanda Canales.
El professor Joan Anton Ros diu d'entrada que és una operació estratègica pel BBVA perquè amb dues entitats es complementen. Així, per exemple, el Banc Sabadell té més presència a l'arc mediterrani, que potser li falta al BBVA, i també està molt ben considerat el Sabadell entre les pimes. Per això creu que es mantindrà durant un temps almenys la marca Sabadell com a tal, perquè un canvi de cop no seria ben acceptat.
La imatge que té aquí Sabadell en la pime, des del punt de vista de la pequeña empresa, que el tejido català és molt potent, jo crec que quiere mantenir de moment un temps la marca del Banco Sabadell, incluso pues, en lo que és la part operativa, que està en Sabadell, la quiere mantenir. ¿Vale? Se està hablando de esto, ¿eh? Porque realmente un canvi de golpe al BBVA no sé si seria ben aceptat.
Una altra cosa, diu, són les conseqüències que comporta tota fusió, com la reducció de llocs de treball, i que hi haurà també menys oferta com a client per poder triar entre entitats bancàries. Però, en tot cas, creu que no faria bé el BBVA en començar a tancar oficines.
Seria una mala praxis si realment el BBVA pues, empezara a cerrar les oficines del Banco Sabadell. Esto ya es un tema ya más estratégico. Lo mismo que pasó con Caixa Catalunya, pues que lo cerró casi todas. En este caso, el Banco Sabadell es que se complementa perfectamente.
No és de la mateixa opinió el professor d'Economia Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, que creu que a Catalunya se solapen i molt el BBVA i el Sabadell, que a més ha tingut una política expansiva pel que fa a oficines. Per això creu que el tancament serà inevitable.
La red del BBVA en Catalunya se solapa un poco con lo del Banco Sabadell. Se solapan bastante, precisamente porque Banco Sabadell ha hecho una política de extensión de su marca, también acogiendo otros bancos y cambiando luego la denominación.
I no només això, sinó que el nombre d'oficines a Catalunya que tancaran seria molt més elevat que a la resta d'Espanya.
I tota aquesta moguda també afecta a la borsa, concretament, tant en els valors del Sabadell com dels del BBVA. El valor de les accions del Banc Sabadell continua pujant a la borsa després que dimarts al migdia es conegués la intenció del BBVA d'iniciar negociacions per la fusió de les dues entitats i ha arribat a registrar increments superiors al 7%, fins quasi als 2 euros per acció, tot i que al voltant de les 11 del matí l'augment s'ha moderat fins al 6,3%. Per contra, les accions del BBVA han començat la jornada als parquets en vermell i cauen hores d'ara més d'un 2% fins a perdre els 10 euros per acció. Això és la notícia econòmica d'avui, d'aquestes últimes hores i també de les pròximes, jo diria que setmanes i també possiblement mesos. Nosaltres ara seguirem parlant de diners, d'economia d'aquí uns instants. Abans, però, ens interessem per la informació de serveis. Doncs aquesta setmana va començar amb un temporal de pluja de primera categoria, podríem dir, que ens va donar una mica d'aire per passar aquest període de sequera que hem viscut i que encara vivim aquí a Catalunya. I, de fet, els pantans continuen augmentant el nivell de mesura que aquesta aigua va arribant de les diferents conques. A finals de setmana les temperatures pujaran i s'espera un temps molt més tranquil. Demà divendres i dissabte hi haurà forces tones de sol i només algun xàfec aïllat a les tardes, i sobretot al Pirineu. Diumenge sí que s'espera més ruixat, sobretot a partir del migdia. We'll be right back. I coneguem com està la xarxa viària, per això cridem al Roger Serra. Roger, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem aquestes obres que s'estan realitzant a l'autopista AP7, al tram de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en direcció sud, en aquest tram de l'AP7, com us deia, en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A prop de Barcelona, en principi relativa calma, sí que és cert que hi ha aturades a l'extrem sud de l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, i també aturades puntuals al darrer tram de la C32 a les Nodes Plugues, ja enllaçant amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15. T'ho deia fa uns instants, seguim parlant d'economia, de diners. Desapareixerà els diners en efectiu a Espanya? És que, segons les dades del Banc d'Espanya, únicament un 8% dels joves entre els 18 i els 24 anys utilitzen aquest mètode de pagament a les seves compres. Encara que s'ha parlat de l'euro digital com el futur, el coneixement és relativament baix, al voltant només del 20%. Tot i la proliferació de mètodes de pagament electrònics, l'efectiu continua sent, a hores d'ara, el mitjà més utilitzat en establiments físics a tot Espanya, seguit per targetes i també per dispositius mòbils. A Espanya ningú dubta que el futur dels diners en efectiu està assegurat, malgrat que alguns experts prediuen la seva desaparició, mentre que uns altres consideren que coexistirà amb mètodes digitals durant molt temps l'efectiu i també, com deia, el mètode de pagament digital. A Reren Cope, Catalunya i Andorra hem analitzat aquest matí la situació, ho hem fet amb la professora de la Universitat Oberta de Catalunya, Elisabet Ruiz Dotres, i la Yolanda Canales.
Semblava que amb la pandèmia quedaria reduït a la mínima expressió l'ús del diner en efectiu, però res més lluny de la realitat. Segons un informe del Banc d'Espanya, 2 de cada 3 espanyols reconeix que usa el diner en metàl·lic com a principal mètode de pagament. Ha tornat a agafar embranzida, en part, perquè hi ha molta cultura de l'economia submergida a Espanya, que amb la pandèmia va estar més controlada. Així ho diu la professora Elisabet Ruiz Dotres.
Doncs ara sembla ser que es torna a normalitzar, no? I potser doncs, aquest ressorgiment del diner en efectiu en part prové d'aquí, prové una part doncs, d'aquesta economia submergida que és molt cultural i que continua existint i que sempre ha existit en el nostre país.
Ara bé, també s'espera que aquesta situació canvi per obligació, per la dificultat que hi ha per trobar un caixer, que es nota més a les grans ciutats per allò de les distàncies, però també als pobles més petits on no hi ha directament oficines ni caixers, i per la comoditat, per la facilitat dels pagaments electrònics, sobretot entre els més joves.
Però en general, la gent jove que té una nòmina i que rep la nòmina doncs, a la seva compte bancària té tendència a fer un ús digital, és més que a vegades paga més amb telèfon i no tant doncs, amb la targeta, sinó que la gent més jove d'entre els 20, 35, 40 tenen molta tendència a utilitzar el mòbil.
Però alguna vegada es donarà la volta a la situació i l'efectiu morirà? Segons la professora Ruiz Dotres, això serà possible quan es posi en marxa l'euro digital, que passarà, però a llarg plaç. Llavors serà impossible treure diner en efectiu. I això és bo o és dolent? Doncs tot té pros i contres. Per exemple, es té menys consciència de què es gasta quan es paga amb mètodes digitals.
Quan paguem en digital, com que també comprem coses online, doncs perdem consciència, precisament. Que l'avantatge que té l'efectiu és que tu has tocat el diner, tu l'has tret, i tu saps quants diners tens i quan et dura, perquè això sí que ho saps. 100 euros o 500, els has tret i t'ha durat una setmana o un mes, això ho saps perfectament.
I per estalviar una mica, els experts proposen aquesta regla, 80-20. Què vol dir això? Paguem com paguem, l'objectiu seria intentar estalviar el 20% dels ingressos i repartir l'altre 80% en les despeses que tinguem.
Nos atiende ahora el señor Javier Rupérez, que es el presidente de la plataforma Denaria, que defiende la utilidad del dinero en efectivo. Señor Rupérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que usted debe ser de los que nos recomendará a todos llevar siempre algo de dinero efectivo en el bolsillo, ¿verdad?
Evidente.
¿Qué cantidad diría usted? A ver, ¿cuál es la recomendable?
Eso depende de lo que uno haga diariamente, depende de donde uno... Yo suelo llevar entre 70 y 150 euros normalmente, ¿no? Uh-huh. Para hacer frente a gastos diarios, a los taxis, a las compras, a claro, los restaurantes, pero es una decisión que tiene que tomar cada uno de los ciudadanos en función de sus necesidades y en función de lo que necesite también, pero claro, es una decisión libre por parte de los ciudadanos.
Y me imagino que también la recomendación es extensible cuando estamos en casa, tener un poco de dinero en efectivo siempre en casa, por si hay algún imprevisto o alguna eventualidad, me imagino, ¿verdad?
¿Por qué? Pues mire, esa es una de las razones que nos lleva a promover la necesidad y la conveniencia de utilizar el efectivo, ¿no? Porque ciertamente el efectivo es garantiza nuestra libertad. O sea, nosotros no vamos en contra del sistema digital, simplemente lo que afirmamos es el derecho de los ciudadanos a tener la libertad de escoger el sistema de pago que quieran utilizar. El efectivo garantiza la privacidad también, es decir, cuando utilizamos el efectivo nadie se entera dónde estamos comprando, qué estamos comprando, a quién estamos comprando. El efectivo, por otra parte, y eso yo creo que lo sentimos todos también, nos garantiza un mayor control del gasto, ¿no? Es decir, cuando utilizamos una tarjeta, pues no, ni siquiera miramos el recibo, ¿no? Cuando nos piden que paguemos una determinada cantidad, pues contamos los billetes, las monedas, ¿no? Claro. Y desde ese punto de vista también el efectivo lo que nos garantiza es que en momentos de gravedad, en momentos de excepcionalidad, porque ha habido una tormenta que ha paralizado todos los sistemas de comunicación, porque ha habido un problema también pues, de orden público, como nos ha pasado hace
unos
meses aquí en España, que suele pasar, pues que tengamos una reserva en casa para que nos para que no nos quedemos sin comida, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y para que el vendedor pues tenga también la posibilidad de cobrar lo que está vendiendo.
Exactamente. Lo cierto, señor Rupérez, es que ya hace años, llevan años intentando matar la modalidad de pagar en efectivo, pero no hay manera, ¿eh? Ni las tarjetas bancarias, ni los móviles, ni el Bizum puede con el efectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿los españoles somos muy aficionados a pagar en efectivo o qué?
No únicamente los españoles, todos los europeos, todos los americanos, el efectivo está en todas las partes del mundo, ¿no? Y efectivamente, desde hace ya 30 o 40 años, para todos aquellos que tenemos una cierta edad, ya nos decían que esto iba a desaparecer. Y no solo no ha desaparecido, nosotros en Denaria llevamos apenas 3 años de vida, ¿no? Pero todos los años organizamos una encuesta, ¿no? Para saber exactamente lo que piensan los españoles al respecto, ¿no? Y lo que nos dan en estos 3 años, incluso durante los tiempos del COVID, que fueron tiempos complicados por muchas razones, también por el uso del efectivo, sin embargo, hay entre un 65 y un 70% de españoles que dicen que quieren que el efectivo exista, ¿no? Y hay más de un 60% que dicen que lo utilizan, ¿no?
Bueno.
De manera que, ¿no? Y incluso cuando uno ve, por ejemplo, las decisiones que están tomando las instituciones internacionales, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo, claramente el Banco Central Europeo dice muy claramente que para el mantenimiento del sistema económico que tenemos es absolutamente fundamental el contar con los sistemas digitales y el contar con el dinero en efectivo al mismo tiempo también, ¿no? De manera que eso está muy claro.
Claro, de todas maneras, siempre hay sectores interesados en que, bueno, les iría bien que desapareciera el efectivo. ¿Qué sectores considera usted que son los más interesados?
Pues mire, en primer lugar, hay, digamos, y digo que respeto y respetamos los sistemas digitales, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que estamos contemplando es que al efectivo tradicionalmente se le ha acusado de ser una de las fuentes máximas de fraude, ¿no? De fraude monetario, de fraude económico. Resulta que no es cierto, ¿no? En estos momentos estamos viendo, por ejemplo, los bitcoins, todos aquellos que están manejando los bitcoins, que han llegado a unos fraudes verdaderamente descomunales, ¿no? De decenas de billones de dólares en los Estados Unidos utilizando los bitcoins, ¿no? Y claro, esos sectores están interesados en efectivamente seguir produciendo y seguir practicando esos fraudes, ¿no? Por otra parte, digamos, hay una generalización también de las supuestas facilidades, ¿no? No se dan cuenta que el sistema digital siempre trae un coste consigo, ¿no? Cuando utilizamos una moneda o cuando utilizamos un billete, nosotros no tenemos que pagar ninguna comisión. Claro. Cuando estamos utilizando una tarjeta, estamos pagando una comisión mayor, menor, tal, pero cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Y ahora última cuestión, señor Rupérez, y en época de crisis como las que estamos ahora mismo, pues la utilidad del dinero en efectivo también es muy positiva. ¿Crece más en época de crisis, quizá?
Yo creo que desde luego, como antes le decía, en época de crisis el efectivo supone un dato absolutamente fundamental para la de seguridad y de supervivencia, claro. Y en esos momentos lo que estamos viendo también es una cosa sobre la cual estamos trabajando, porque nosotros queremos garantizar el uso del efectivo, pero queremos garantizar también el acceso al efectivo, ¿no? Y queremos garantizar también que en todo el debate, porque en ese momento también vuelve a haber un debate sobre los temas sobre los temas digitales, que son pues los del euro digital y los sistemas de pago digital. Y hay que tener en cuenta que ese tema es absolutamente fundamental que se mantenga de una manera absolutamente equilibrada. Como digo y repito, no se trata de evitar los sistemas digitales, pero se trata de tratar el dinero público digital y efectivo exactamente de la misma manera.
Que haya una buena convivencia entre los dos sistemas.
Exactamente, que haya una buena convivencia y que haya una buena decisión por parte de las autoridades gubernamentales internacionales al respecto.
Nos hablaba ahora del euro digital, eso va para largo, ¿eh? ¿O qué? ¿Cómo lo ve usted?
Parece que va para largo. Yeah. No parece que tengan muy claro exactamente cómo.
¿Y ante esto mejor lo efectivo siempre o qué?
Pues mire, como decíamos antes, el efectivo ya nos decían hace 40 años que estaba condenado a desaparecer. No solo no ha desaparecido, sino que en este momento, según todos los datos que tenemos, pero también los datos que nos proporciona, por ejemplo, el Banco de España, nos dice que sigue aumentando, ¿no? Los datos que tenemos por parte de los Estados Unidos, exactamente lo mismo. Los datos que tenemos por parte de la Unión Europea. Y había países que, como consecuencia de la pandemia, pues habían prácticamente decidido abandonar el efectivo, como por ejemplo Suecia, ¿no? Y se han dado cuenta que era un tremendo error y han vuelto al efectivo, ¿no? De manera que no no somos dogmáticos, ¿no? Respetamos la transversalidad, respetamos la libertad, respetamos al mismo tiempo la exigencia de que todos los ciudadanos tengan la capacidad de tomar las decisiones que le parecen efectivos en este y en otros sistemas, ¿no?
Pues al efectivo, señor Ropeda, le pasa un poco como a la radio. También lleva hace años y años que nos quieren ir matando a la radio. La radio sigue ahí, y seguiremos, ¿eh? En fin, Javier Ropeda, presidente de la plataforma de Anario, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión, ¿eh?
Hasta la próxima ocasión y que tenga bien claro que sin la radio no podemos seguir viviendo. Y muchas gracias por llamarme.
Gracias, Javier. Buenas tardes. El diner efectiu i el diner digital, el futur, ja veurem com va, si poden conviure tots dos. Arribem ja a l'equador de la campanya electoral i el socialista Salvador Illa avui ja pica l'ullet cap al cap de llista de Junts, el pròfug Carles Puigdemont. Illa s'ha mostrat disposat a arribar a acords amb tothom, menys amb Vox i també amb Aliança Catalana. I al seu torn, Puigdemont ha tancat la porta a una possible entesa amb Salvador Illa i, a més, ha advertit al PSC que el futur de Pedro Sánchez quedarà compromès si els socialistes arriben a una entesa amb el Partit Popular després del 12M, del 12 de maig. El diari de campanya d'avui amb el Roc Solà.
Bona tarda, Carlos. Els candidats ja han començat a jugar al joc de les cadires. Salvador Illa, pel seu costat, ha comentat que pretén fer un govern estable en cas que surti elegit i ja ha instat a Junts per Catalunya per negociar. Paral·lelament, el pròfug Carles Puigdemont ha donat una roda de premsa de la mà de l'ACN on ha afirmat que en cas que sigui necessari no aniran a Suïssa a negociar amb el PP. Ha afirmat també que si hi ha d'haver una repetició d'eleccions és una mala notícia però que no tenen por. I Puigdemont tornarà a encapçalar la llista Junts en aquesta situació. Finalment ha aprofitat per contestar la proposta de Salvador Illa d'aquesta manera tan contundent.
És curiós que vingui d'una persona que fins ara no ha volgut saber res de tots nosaltres, de mi en particular, i que l'última vegada que va dir que estiguéssim tranquils era la vigília que els seus fessin pacte amb el PP per impedir que el Xavier Trias fos alcalde de Barcelona. Per tant, la credibilitat que ens mereix el senyor Illa en aquests termes és exactament zero.
Enmig d'aquest camp de batalla entre PSC i Junts, Pere Aragonès ha parlat de la decisió de Pedro Sánchez, afirmant que ha perdut credibilitat i que ha sortit perjudicat d'aquesta situació. També ha fet valdre la que ell creu que és la relació entre PSC i Junts i ha dit tot el contrari a Carles Puigdemont.
PSC i Junts no tenen cap mena de diferència. I, per tant, a l'hora de dificultar l'acció de govern transformadora de valors republicans, Esquerra Republicana es posen d'acord. A partir d'aquí, doncs, seran ells els que decidiran què volen fer. PSC i Junts han votat més vegades plegats al Parlament, coincidint amb les propostes, que no pas cada un d'ells per separat amb Esquerra Republicana.
Ignasi Garriga, candidat de Vox, ha advertit al PSC que prefereix una repetició electoral a pactar i investir a Salvador Illa amb els seus vots. Garriga n'ha detallat els motius.
Jo insisteixo en la idea de que les polítiques que impulsa el senyor Illa són les mateixes que pot impulsar el senyor Puigdemont. I hem de deixar de portar-nos a engany. Són les mateixes polítiques, les d'Illa i Puigdemont, perquè tots ells són socis a Madrid.
El Partit Popular ha estat protagonista avui també. Alejandro Fernández ha reivindicat el baix nivell d'educació a Catalunya i ha exposat el projecte que duran a terme per a millorar-la. El candidat del PP ha parlat sobre la possible unió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont.
El señor Salvador Illa está demostrando que además de haber resucitado de la mano de Pedro Sánchez el proceso, lo quieren continuar. Y quieren seguir en un proceso que no trae la independencia, trae la decadencia de Cataluña. Y ahí, evidentemente, que no cuenten con nosotros.
Queden 10 dies per a les eleccions de Catalunya i, sens dubte, la unió del PSC i Junts serà un dels temes capdals del debat que es durà a terme avui dijous a les 22 hores a la televisió pública espanyola.
Gràcies, Roc. Fem ara una pausa per publicitat, però abans deixo a l'aire aquesta pregunta perquè hi donis una volta. 19 línies d'autobusos en una mateixa parada. És acceptable o porta el caos entre els usuaris? T'ho explico d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un papel bonito. Fíjalo con Te Quieres en vez de Cintacelo. Dura mucho más. O regala una joya de Agatha París y por compras a partir de 120 euros, llévate además un neceser. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
19 línies d'autobús en una mateixa parada. Això ho pots veure a la Gran Via de les Corts Catalanes, tot just al costat de la plaça d'Espanya, a la ciutat de Barcelona. Com gestionar el pujar quan arriba el teu bus, les cues que s'hi fan. En fi, què hi diuen els usuaris de tot això? A més, ha estat avui l'Adrià Mascorda. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Carlos. Plouen les crítiques amb motiu del canvi de localització de la L8 de Ferrocarrils de Plaça Espanya. Regna el caos entre els usuaris habituals de la parada doble de Gran Via, que es queixen de la dificultat a l'hora de pujar el transport públic. La Marta es queixa de l'acumulació i del descontrol que es crea.
Vale, pues al final el hecho de que hayan cambiado la parada de un punto más arriba a un punto más abajo era para evitar que todos los buses colapsaran, pero que al final que haya tantos autobuses, lo único que hace es que tú estés pendiente de uno de otro, de correr a un sitio, a otro, porque no llegas básicamente al autobús, tienes que estar todo el rato pendiente, y esto provoca que con los coches también haya muchos problemas.
Un altre testimoni és el de la Mònica, que mostra el seu descontent pel retard a l'arribada dels busos.
Porque creo que tienen el tiempo como bastante regulado, pero sí, por ejemplo, como ahora pasa algún express y hay muchas maletas, etcétera, pues sí que se acumulan un montón, y igual pues también el tema de que la rotonda se colapsa y tal, y pues tardan también un poco más.
L'eliminació temporal del carril bici de Gran Via confon els ciclistes, que tot i les indicacions de circular per la carretera de la Bordeta, a vegades acaben envaint la vorera en el camí cap a la plaça Sant Ildefons Cerdà.
Molt bé, cues i més cues aquesta parada d'autobús que hi ha a la plaça Espanya amb la Gran Via de les Corts Catalanes, i és que ni més ni menys que 19 línies tenen la seva parada en aquest punt de la ciutat de Barcelona amb el caos i també les aglomeracions que això comporta. L'escassa qualitat de l'ocupació, sumada també a les dificultats per accedir a l'habitatge, creen un profund neguit entre la població en general. Aquestes són les principals causes que porten a un 27% dels espanyols a considerar que el seu nivell d'ingressos no els permet tenir una una vida digna i un 40% afirma que no pot permetre's, atenció, marxar de vacances almenys una setmana a l'any. Tot això ho recull una enquesta d'Intermón Oxfam a unes 4.000 persones. I si analitzem més xifres, en aquest cas les d'un estudi de les entitats catalanes d'acció social, ens alerten que els subministraments, l'habitatge i sobretot l'alimentació és on notem més que la vulnerabilitat de moltes famílies s'ha cronificat els últims anys. Un exemple, la cistella de la compra que el 2019 costava 100 euros, l'any passat, l'any 2023, va situar-se al voltant dels 150 euros. I avui, arran en COPE Catalunya i Andorra, Marc Puerto s'ha preguntat per què les polítiques socials no donen resposta a totes aquestes situacions.
Sí, la precarietat s'ha estès i afecta cada vegada més sectors de la població, ja que tenir feina no assegura satisfer les necessitats bàsiques, fet que acaba reflectit a la cistella de la compra. A més, si ens centrem en Catalunya, la vulnerabilitat i la desigualtat s'han cronificat la darrera dècada amb vora un 25% de la població catalana en risc de pobresa o exclusió. Ens ha parlat del tema la Marta García, que és membre del Consell Assessor de l'Informe d'ECAS.
Si ens fixem en la taxa AROPE, que és la taxa que a nivell europeu mesura, no?, la població en risc de pobresa i exclusió, hi ha un dels components que mesura la privació material severa, que és un indicador que ha pitjorat en els darrers anys i s'enfila al 8,9% en el 2023. I aquest és el nivell més alt des dels darrers 15 anys. Vull dir que, a més d'aquest 25% de la població que, no, fa 10 anys que està estancada en la pobresa, hi ha aquest indicador, no, que puja de manera radical i, no, tal com la descriptiva és com molt clara, no, privació material severa. I també el fenomen de les persones, no, treballadores que són pobres, que és un 10% de les persones que treballen, estan igualment en risc de pobresa.
Xifres demolidores, treballar i ser pobre. Espanya és el cinquè país més desigual d'Europa i només Bulgària, Letònia, Lituània i Romania presenten pitjors resultats.
La mitjana europea és de 21,6% i la espanyola, la catalana, bueno, l'espanyola és del 26%, la catalana del 24,4%. Però és que Portugal té un 20 i França un 21, o sigui que és que estem molt per sobre dels nostres veïns, no?
Per tant, una imatge clara de precarietat laboral que afecta directament a la vida de tots els espanyols, com per exemple, com dèiem, a la cistella de la compra.
En una època de crisi, de sous ajustats, d'inflació, la cistella de la compra és la que ho nota més i de quina manera. Hay un informe de la consultora Kantar sobre cómo temas, como por ejemplo la inflación, afectan a nuestra manera de hacer la compra. Vamos a hablar de este informe con Maite González. Maite, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Yo hablaba que la inflación nos ha castigado a todos, a consumidores y también a establecimientos. Esto queda reflejado en este informe, en este estudio que habéis hecho vosotros, ¿verdad?
Bueno, totalmente. No sé si la palabra es castigado, pero...
Bueno,
sí,
afectado,
que
afectado.
Afectado, sí. Efectivamente. Sí que está modificando nuestros hábitos de consumo, especialmente, ¿no?, a la hora de hacer la compra. Uh-huh. Y sí hemos visto pues cómo al subir la inflación, pues determinados productos se cambian por otros más económicos, o bien también esto unido a que vamos a los establecimientos y hay una mayor oferta de marca de la distribución, por ejemplo, pues también ha contribuido a que el consumidor esté más sensible a precios pues más económicos.
Claro.
Entonces sí que afecta a la hora de elegir el producto, uh-huh, y a veces también a la hora de elegir la marca.
Muy bien. Vamos menos que hace unos años a hacer la compra. Si miramos, no sé, el año 2019, 2020 quizá.
Bueno, yo incluso si miramos un poquito más atrás,
esta
sí que es una tendencia que es de largo plazo, ¿no? Desde el año 2014 aproximadamente sí que se van perdiendo, digamos, actos de compra, uh-huh, pero esto quizás no viene tanto de la mano de la inflación, sino que viene muy de la mano de que vamos cambiando el canal que preferimos, digamos, a la hora de hacer las compras. Y en este sentido, pues todos los canales que podemos considerar, no sé, más tradicionales, pues tipo carnicerías, pescaderías, sí, ferias, etcétera, son menos elegidos por otros donde pues un supermercado, cualquier supermercado, hipermercado que podamos tener en la cabeza, que te permite hacer toda la cesta de la compra en ese establecimiento. Y por lo tanto, pues sí que es verdad que estamos yendo menos veces a comprar.
Apostamos más por las grandes superficies que no por el pequeño comercio, decías tú. Sí. También crecen más las promociones y las ofertas también como reclamo, ¿no? Para el consumidor, para el cliente, Maite.
Totalmente. Ahora mismo prácticamente más de aproximadamente un tercio de los actos de compra que hacemos incluyen una promoción. Como decía, por un lado, ¿no?, el consumidor está más sensible a cualquier llamada de atención, ¿no?, que pueda haber por parte de distribuidores o de fabricantes hacia promociones y sentir que tiene una ventaja, digamos, a la de comprar ese producto. Y por otro lado, pues obviamente estamos muy sensibles al precio y es una forma de economizar al final, muchos casos.
Claro, y también hay otra iniciativa que ponen en marcha muchas grandes superficies, que son las tarjetas de fidelización. Esto es una apuesta interesantísima, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, en el fondo digamos que es una vuelta más o una evolución más de lo que hablábamos antes, que son las promociones, ¿no? Sí. Al final es una promoción mucho más dirigida, porque muchas de ellas las personalizan en aquellos productos o aquellas categorías que a sus compradores les interesan más. Y la verdad es que están siendo bastante bien aceptadas en general por el consumidor. Más o menos uno de cada cinco actos se hace ya utilizando esta tarjeta de fidelidad. Y yo creo que todavía les queda recorrido.
Yeah. Luego hay otro aspecto importante, Maite, que me gustaría que nos comentaras. La marca blanca, ¿se impone por encima de la marca tradicional? Y si es así, ¿en qué categoría se nota más esto?
A ver, en términos generales, si nos olvidamos, digamos, del mundo del fresco, ¿no?, y nos centramos únicamente en el envasado, que es donde es más fácilmente reconocible todavía a día de hoy las marcas, aunque el fresco está haciendo movimientos en este sentido, sí que es cierto que aproximadamente la mitad de nuestra cesta de la compra, o mejor dicho, del dinero que nos gastamos, estaría dedicado a la marca de la distribución. Pero como bien adelantaba, sí que hay diferencias importantes por categorías. O sea, tenemos una categoría como, por ejemplo, droguería, ¿no?, donde esta cuota sube hasta casi el 60%. Y tenemos otras categorías como bebidas o como son los productos de belleza, donde está alrededor del 23-24%. ¿No? Yo creo que también tiene que ver, pues, un poco también con todas la implicación, ¿no?, que el consumidor o aquellas marcas que están más frescas en la mente del consumidor.
Y oye, y seguro que tú lo sabes, el oro líquido, el aceite de oliva, ¿qué tendencia tendrá de cara a los próximos meses?
Pues la verdad que de momento seguimos viendo que el precio del aceite de oliva sigue subiendo, con lo cual, aunque es cierto que ya no sube en las magnitudes que ha subido anteriormente, pues todavía continúa en alza, y esto está haciendo, pues, que ciertamente es una de las categorías donde vemos un retroceso en el número de compradores, y de donde también vemos que aquellos que se quedan están optando por formatos más pequeños, y todos, en el fondo, el consumidor lo que está haciendo es aprovechar mejor el aceite, es decir, bueno, utilizarlo, utilizar menos, etcétera. Entonces yo creo que mientras se mantenga esta tendencia en precios, vamos a ver, pues, esta contracción, digamos, en el uso del aceite.
Maite González, ya para finalizar, ¿qué tendencias apuntan de cara a este año 2024?
Pues de momento seguimos, como te decía, en un contexto que parece inflacionario, aunque en menor medida, con lo cual lo que creo que vamos a ver es cómo todavía algunos de los cambios que hemos ido anunciando, pues de cambiar, pues, una tipología de productos o buscar más las promociones, yo creo que se van a mantener y vamos a tener una demanda que podemos decir que va a estar contenida. No creo que que tenga grandes cifras, digamos, en negativo, pero sí vamos a ver una demanda contenida.
Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que nos depare el mercado del comercio y del consumo de cara a este 2024. De entrada, gracias a Maite González de Kantar, de la consultora Kantar, por atendernos y explicarnos un poquito, pues, las tendencias que ha habido y que puede haber de cara al futuro. Maite, muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Precarietat laboral, la crisi de la vivenda, que costa molt trobar un pis de lloguer, i també la inflació, que castiga tots plegats i com també afecta, com no, el dia a dia amb la cistella de la compra, com hem pogut comprovar. T'explico ara que vivim envoltats de substàncies tòxiques. Aquest és el diagnòstic de professionals de la ciència de la salut i del món de la recerca. Ho han denunciat en un document en el que demanen un canvi de rumb, com t'explica la Maria Rueda.
Més d'una setantena de persones del camp científic signen un manifest reclamant un futur sense tòxics. En aquest demanen accions urgents davant de l'alarmant exposició quotidiana a substàncies tòxiques derivades del plàstic. La directora general de Recero, Rosa García, denuncia que no s'està lluitant contra la presència d'aquestes substàncies amb celeritat.
Per nosaltres l'alerta és que aquí no s'està fent amb la celeritat que s'hauria de fer. Vam aconseguir el tema dels aftalats i el bisfenol A amb el Real Decreto d'Envasos. No hi ha cap regulació ni de quina manera s'ha de fer aquest control. Ho hem reclamat al Ministeri de Transició Ecològica i estem a l'espera de resposta del Ministeri de Sanitat. No s'està fent aquest control. Ara és un bon moment. A Catalunya dèiem, no? Esperem tenir aviat ja, tic-tac, tic-tac, una nova llei de prevenció de residus, que creiem que és un bon moment per incorporar aquestes mesures.
Per fer front a aquest problema al qual ens exposem, la doctora Elena Codina, responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu i representant de la Societat Catalana de Pediatria, recomana una alimentació amb productes de temporada sense pesticides i cuinar amb materials lliures de plàstic.
Pot ser lliures de pesticides, millor. Llavors, amb els materials que cuinem, recomanaríem, no?, el vidre, l'acer inoxidable, com a grans trets, eh?, evitant, per tant, el plàstic, no? Perquè ja hem comentat, quan es calenta, en contacte amb diferents materials, traspassa el menjar i això és el que ingerim. Per tant, la qualitat de l'aliment i la manera en què ho cuinem. I l'altre gran aspecte potser seria el tema de productes de cosmètica.
Elena també ha volgut avisar que els infants són molt més vulnerables a la toxicitat ambiental i s'ha de tenir molt de compte en un futur que sembla que encara sigui pitjor.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona. Barcelona.
Sintonia d'Esports Cope. Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
D'aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cope, ja la mirada posada al partit de dissabte, Girona, Futbol Club Barcelona. Si juguen al segon lloc, un i altre, eh?
Sí, si ens diuen a principis de temporada que 5 jornades del final el Girona i el Barça s'enfrontaran a Montilivi amb la segona plaça de la Lliga en joc, no ens ho haguéssim cregut, segurament, no?
Sí, sí.
Doncs aquest és el panorama. Estarem de seguida amb les novetats esportives del Barça i del Girona, dos dies del partit. Parlarem també de tot el que es prepara a nivell ambiental, i ho comentarem amb Gerard López, el que va ser jugador del Barça i del Girona, entre d'altres equips, actualment seleccionador català. A l'Espanyol sentirem a Guado. Diumenge tenim un partit importantíssim per l'Espanyol contra l'Sporting de Gijón. Partit importantíssim també avui pel Barça de bàsquet a la pista d'Olympiacos. Si el Barça guanya avui, es classifica per la Final Four de l'Eurolliga. Si no, tindrem cinquè partit la setmana que ve al Palau Laurana. I cita important també pel Barça d'handbol aquest vespre, el Barça d'handbol que disputa el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. El Barça pràcticament ha de certificar el tràmit per classificar-se per la Final Four de la Champions, perquè va guanyar de 8 gols a la pista del PSG. Avui ha certificat la classificació al Palau Barça-PSG. Aquest és el menú pel programa.
Molt bé, un menú molt, molt apetitós, amb moltes ganes d'escoltar-lo i de seguir-lo a partir de les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan,
bon programa. Fins ara, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí abans, però una última hora, que, atenció, de cara al próxima setmana, eh? El govern valorarà la setmana vinent la situació dels embassaments i si es pot aixecar l'emergència al sistema Ter Llobregat. Ho deia aquest matí el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Fins aquí el repàs a l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.